En algun moment es caurà aquest invent, aquest experiment, tio, petarà, i se'm caurà el portàtil, o el got d'aigua... Alguna cosa se'm va prendre per sac avui, ja veuràs.
El de la taula, dius? El que Johnny Ive no estaria content?
Aquesta taula que no tindria cap persona que tingui un mínim de sensibilitat per l'estètica.
És que Johnny Ive viu, en una habitació blanca, sense res més que ell i la seva presència.
I probablement només fa servir calçotets recent comprats, no? Aquests es fa servir un cop i au, saps? I els hi fot foc.
És que no et volia treure, Johnny Ive, però saps que està molt relacionat amb la Google I.O., jo crec?
Vale, va, tira, per què? Per què, per què? No, jo no veia aquesta connexió, aquest pont de Brooklyn que ens has colat aquí, tio, no... Jo no el veia.
Hi ha una connexió. Hi ha un fil de Reddit que es fa molt popular on anomena totes les vegades que OpenAI anuncia coses per treure mèrit o protagonisme mediàtic als anuncis de Google. Cada vegada que Google anuncia una cosa, OpenAI programa la seva keynote o la seva developer conference, digue-li com vulguis, per treure-li ressò mediàtic als anuncis de Google. El veuen possiblement com el seu competidor més directe. El que em donava que pensar és si fa un any Sam Altman va parlar amb Johnny Ive i li va dir: escolta, aquesta empresa que vas a muntar, digue-li I.O. en minúscules, saps, per treure-li de mèrit, i ho anunciarem el dia que s'acaba la Google I.O., saps, perquè confongui i sigui tot caòtic. I m'agrada pensar que hi ha aquesta teoria, ara no sé, aquesta no és conspiranoica, però aquesta estratègia bruta a darrere, i que realment hi ha algú que se'n va a dormir acariciant el gat i pensant que aquestes coses passen.
Però aquestes coses ja solen passar, Vull dir, de fet, la guerra bruta del màrqueting, jo per això tinc una croada bastant personal també contra els màrqueters, perquè, hòstia, per exemple, o sigui, aquest és un clar cas paradigmàtic, que és el de el simple fet que tu a Google i a les plataformes d'advertisement puguis anunciar-te fent servir el nom d'un competidor, val? O sigui, ho trobo horrible, no? És a dir, jo me recordo com a Web Summit ens contraprogramava la conferència Startup Grind Barcelona, o sigui, és molt fort, la nostra merda de conferència de 800 persones que vam fer 3 anys seguits, i Web Summit comprava ads dient, si tu buscaves Startup Grind Barcelona Conference, no sé què, sortia Web Summit, saps? Dius, a veure, tio, saps? Com de malament has d'estar per fer això, vale? El mateix per contraprogramar, és una cosa lícita, sí. És èticament reprovable? També, però bueno, forma part de la seva estratègia.
Sí, però la pregunta és, es fan les guarrades i després se'n van a jugar a golf i riuen d'això o no? O realment hi ha rivalitat?
No ho sé. A veure, a Silicon Valley, més que mai, allà hi ha molta cooperació. O sigui, el que en diuen la... Com es diu? Hòstia, hi havia una paraula per dir la cooperació amb la competència, no? Crec que és co-petition, si no recordo malament. Estic segur que no és aquesta, Però hi ha una paraula per dir, sí, som, o sigui, competim, però també estem cooperant, val? En aquesta coexistència. És a la vegada que Apple i Microsoft han estat en batalles legals, per un front estaven fent aliances per un altre, val? O sigui, històricament això ha passat, i ha passat amb Google també, saps? De dir, o sigui, que el fet que, doncs això, crec que és Google pagar X milions d'any a Apple perquè posi Chrome als seus dispositius i tal, i a la vegada, saps, estar litigant per uns temes d'Android versus iPhone, que Android li ha plagiat no sé què l'iPhone, o viceversa, val? O sigui, aquestes coses han passat sempre. Però aquesta competència més o menys sana als nivells, ja et dic, és una cosa també molt cultural d'aquelles terres. Jo sempre comento que quan jo, el primer any que vaig anar a San Francisco, vaig estar a un esdeveniment a les oficines d'Atlassian, que Atlassian aleshores tenia HipChat, val? I entrevistant el CEO de Slack. I a la vegada estava sponsoritzat per New Relic, o per, no me'n recordo quin altre, o com un competidor d'aquests dos, no? Era raríssim, i vaig dir, hòstia, això a Espanya no passa, per començar, saps? Tu no fas un esdeveniment a... Jo què sé, saps? Tu t'imagines, per exemple, un esdeveniment d'alguna d'aquestes consultores, o de bancs, no? Que sempre poso l'exemple dels bancs, un esdeveniment del Sabadell on s'entrevista el CEO de la Caixa i és sponsoritzat per BBVA. O sigui, això no passaria mai, no? Però a Silicon Valley és possible, tio, i aleshores això són aquelles coses que veig més o menys factible, però a la vegada les punyalades també volen, eh?
Vale, doncs no només per això, a part de la teoria pseudoconspiranoica de que Sam Altman li va demanar a Johnny Ive que designés així l'empresa per poder-li comprar ell després per 6.5 bilions, que per cert, ens preguntàvem l'altre dia com és que està pagant tants diners per aquesta empresa? Amic, hi ha un motiu. Ho vaig llegir l'altre dia i vaig pensar, hòstia Marc, com collons no ho vas pensar això abans? És que és bastant evident. La idea és que i per això també va comprar Windsurf per una morterada de calés. I és que així, quan et toqui repartir a la non-profit, tens menys accions a repartir. Ara pot donar equity per donar i regalar. Fixa't que no està soltant ni un euro, eh? O ni un dòlar, vaja.
No.
Tot el que dona és amb equity, tot. Si hi ha equity per tothom aquí. Si vols, anem tu i jo allà a la porta demà i ens en donen. Perquè com més...
anem.
Sí, sí. Perquè com més en donguin ara... menys li tocarà als que van entrar inicialment a la non-profit quan facin la conversió. Clar, és molt intel·ligent. Bueno, ara intel·ligent. A veure, és una estratègia bastant també igual. No sé si la paraula és bruta, però aquesta és la idea. És per això que ara l'equity és tan barat a OpenAI.
Elon Musk deu estar contentíssim, per això?
Deu estar increïblement content.
Bueno, parla'ns de Keynote, tio. Que tu això t'ho has preparat.
Ara, m'ho he preparat una mica, però la veritat és que em vaig a... O sigui, em va saber greu quan... Ara, no, greu igual no és la paraula, però quan va saltar tot allò de la compra d'IO el dimecres per la nit, de fa unes setmanes, i no vam poder-ne parlar, però la veritat és que, en retrospectiva, crec que ha sigut una bona cosa, perquè hi han molts paral·lelismes i coses que són interessants. Exemple, a la IO de Google, que, per si no ho hem dit, avui parlarem d'això, es van presentar tantes coses, Àlex, que... no te les podria enumerar totes una darrere l'altra. O sigui, jo crec que poses el vídeo de YouTube aquell a Notebook LM i li dius enumera'm totes i explota. O sigui, diu, no puc totes. O sigui, n'hi ha masses, val? O sigui, una quantitat de coses i funcionalitats i opcions i... increïble. O sigui, una complexitat en el seu producte brutal que cap usuari mig ni i alguns avançats podrien tenir com la retentiva ni la capacitat d'entendre què està passant allà al mig. I per què et dic que hi ha un paral·lelisme? Perquè em sembla que tot això al final et dona molta oportunitat, i ara estic parlant a nivell de producte, de crear hardware. I què passa? O sigui, el hardware al final què és? És una porta d'entrada a descobrir moltes funcionalitats, no? Quan a tu et donen una peça de hardware, implícitament t'estan dient, ei, això fa això, això, això i això, i d'alguna forma, a veure, ho has comprat i estàs invertit en el fet de voler-ho entendre, i és la teva superfície de contacte per exposar complexitat a l'usuari, a nivell de producte, eh? Cada vegada veig que, amb la nova tendència de les funcionalitats que apareixen en la IA, el producte sembla molt fàcil, però la complexitat que hi ha darrere és gegant, no? Llavors, tenir un dispositiu per controlar aquesta experiència crec que és la millor manera de donar valor a l'usuari final. I per això crec que té molt sentit que aquella gent, a part de regalar equity, muntin un dispositiu. Això m'ha fet pensar en el valor que té de tenir un terminal final a l'hora de controlar aquesta experiència. Això és el pròleg, val? Ara anem a la keynote, perquè, com t'he dit, moltes coses. Primer de tot, cosa que t'ha de fer pensar de... Tots ens fem molta broma amb que Apple i la intel·ligència artificial no es porten gaire bé, val? I que la seva superfície de contacte és bastant evident, però els productes que han llançat podem dir que són més aviat regulars. Podries pensar el mateix de Google, però, clar, quan veus l'escala amb què juguen ells, és salvatge. És a dir, el producte d'intel·ligència artificial a dia d'avui al mercat amb una escala o amb una implementació més gran, clarament són els AI's Overviews de Google. Te'ls has trobat tu per fer cerques?
No, jo no faig servir a Google des de fa... Mira, crec que vaig deixar-lo al març. O sigui, fa un any que no tinc Google.
Però igualment, allò que ho veus, t'equivoques...
O sigui, l'he vist, sí, conec el concepte, perquè evidentment és quan de cop i volta van començar a aparèixer, o sigui, no els van anunciar, de cop i volta van començar a aparèixer i van dir, hòstia, què està passant aquí, no? Però no en soc usuari. I, de fet, és un dels problemes que s'està trobant molta gent. Mira, l'altre dia parlava amb una persona de la comunitat que deia que escoltarà aquest episodi i dirà... Però bueno, però mantindrem el seu anonimat, que es dedicava al tema d'aquest de SEO, es dedica al SEO des de fa moltíssim temps, i deia que, clar, que això els està matant, perquè, clar, ja la gent ja no va a les pàgines, no? O sigui, Google s'aprofita de Google i totes aquestes han xupat el contingut de les pàgines i la gent ja es queda allà, o sigui, gairebé no converteixen. Val? Per què? Perquè moltes de les cerques que abans elles entraves a una pàgina, encara que sigui un collons de recepta de cuina, tio, o sigui, ja només... Ah, quin és el punt de cocció de X ingredient, no? Si no tinc X ingredient, quin faig servir com a substitutiu? Et quedes allà i ja tanques la pestanya, no? És el que dèiem, ja no entres a una pàgina i t'has de llegir, per tant, perden tràfic, perden minuts en pàgina, i les mètriques dels negocis basats en SEO i trànsit de persones, doncs se'n va prendre per sac. Per tant, les AI overviews aquestes estan en boca de tothom.
Si això era com la versió 1 d'aquest concepte, perquè si vas a baix segueixes tenint el mode de cerca i simplement és com una espècie de resum al principi, on anem a dir que agafa els tres primers paràgrafs de la Wikipedia i fa un resumet. Vale? Aquest és el producte, a dia d'avui, d'intel·ligència artificial més usat del món. Ni ChatGPT ni hòsties. Clar, és la mítica cosa que et passa com per sobre, però dius, hòstia, té sentit, no?
Però és el més útil. És el cas d'ús més útil que hi ha per la majoria de la població, que és el de dona'm una resposta. Necessito saber X. Ja està. No t'has d'anar... És que hem anat a buscar coses molt sofisticades, però en realitat la teníem allà davant, saps? La cosa que necessitem.
Aquesta era molt òbvia, val? Llavors, aquesta és la més utilitzada del món nivell d'adopció, val? Aquest, diguem que és la versió 1.0. La versió 2.0 d'això és el que ve després, que és el que es coneix com el AI Mode. Això seria... perquè ens entenguéssim. És a dir, ara el que et vaig explicar és la part de cerca, vale? de Google Search. En allà tens, primer, els AI Overviews aquests, i ara el AI Mode, que seria, a veure, per posar-ho fàcil i per no complicar-nos, seria Perplexity, d'acord? És exactament el mateix, la mateixa idea. Hi ha un botonet que podria ser a l'equivalent modern d'aquell de I'm Feeling Lucky, que sí, em sembla com el millor invent que s'ha fet mai a la història, vindria a ser... reemplaç, el substitut d'aquest botó en el món de la IA. I què és? De nou, és Perplexity. Per cert, per tots els usuaris de Movistar o que tinguin familiars amb Movistar, ho dic perquè jo em vaig donar compte fa potser un parell de mesos i no ho vaig comentar i em sembla fascinant. Si tens un contracte de fusió, això no és un espai patrocinat, és la realitat, Perplexity dona 5 llicències sense preguntar, gratuïtes, per un any. Encara que no estiguin al contracte, és igual, les pots extendre.
I si tens Revolut, també, de pagament.
Ah, vale. Revolut, també dius?
Jo tinc pel Revolut de pagament, sí, però això ja sí que ho havia comentat.
Doncs pues amb Movistar també, sí, però vull dir, Revolut em sembla com un producte com més nicho, però, per exemple, jo què sé, Movistar, me mare té el Movistar Fusion, saps?
Ja, ja.
I pots agafar-la i la pots fer servir tu. Jo és que el tinc des de fa un parell de mesos per això. Em sembla un bon producte, eh? Els cabrons han fet bona feina, eh?
Sí. De fet, mira, jo abans només el feia servir el portàtil, el faig servir al mòbil ja, perquè d'una manera. O sigui, mira que el mòbil va ser l'últim lloc on vaig retenir Google Chrome i després ja sí que vaig passar a... Bueno, feia servir Google Chrome. De fet, encara faig servir Google Chrome per certes coses, però amb DuckDuckGo, en comptes de la cerca de Google. I no, ara ja sí que he passat a Perplexity directament, però bueno.
Tu n'has sigut usuari des de fa molt temps, per això.
De què? De Perplexity?
Sí.
Sí, et dic, fa un any activament. O sigui, fa un any ja, de dir-lo, és el meu motor de cerca principal.
Des de que OpenAI tenia Search, et diria que aquest era el meu principal motor de cerca i Google... És que, clar, el concepte de Google és interessant. No. O sigui, et diria que, i això no sé si ho hem parlat, que només faig servir la barra de navegació, és a dir, me'n vaig a dalt a la barra del navegador, quan sé que vull anar a una web a destí. És a dir, jo què sé, si sé que vull fer una cosa a una web, l'escric allà directament i ja vaig directe. Però el buscador com a tal no el faig servir mai.
Te l'has de saber de memòria, eh? Aquesta és la putada, perquè la cosa dolenta que té Perplexity i que aquí s'han curat en salut és que no reprodueixen res. O sigui, està molt orientat a donar respostes, però no a donar resultats exactes. M'explico. Resultats exactes volem dir que jo Google feia molt servir, vaig a buscar, vull buscar la web de... Hòstia, Accenture no és el millor exemple, eh? Però jo què sé, saps? Vull dir, la bon preu, hòstia, no sé si és bonpreu.com o bonpreu.cat, poses bon preu i ja està. I llavors Google ja té bon preu, doncs la primera és la bona, no? I ja està. En canvi, Perplexity, igual, et diu, és que bon preu... Bueno, Bonpreu és una cadena de supermercats, no sé què, et fa tot el resum i després et mostra no sé què, i després notícia, i com tingui alguna web de notícies que sigui més popular que la del Bonpreu, ja l'has cagat, potser no t'apareix allà la primera, no? Aleshores, per això, per aquesta no va bé. Tampoc va bé per la cerca d'imatges, que és lenta i està molt restringida, segurament perquè no tingui problemes legals, perquè, clar, una de les avantatges que té ser un early adopter és que, com que entres en un oceà blau desregulat, doncs pots fer totes aquestes guarrades de... I és una miqueta el que va fer, ha fet molt OpenAI, i com que OpenAI ha fet les guarrades aquestes de... i Midjourney, de tenir tots els problemes legals amb temes de com es diu, protecció de propietat intel·lectual, els que han vingut una mica després i han dit... Merda, no podem fer-ho, no? Aleshores diu, no podem mostrar imatges, està molt restringit, com busquis la lletra d'una cançó, que jo constantment busco lletres de cançons, ho tens fotudíssim en Perplexity. O sigui, et trobarà una web que potser la posen, no? Però et dirà que no te la pot reproduir. En canvi, Google, te buscaves i ja t'ho posava al final, saps? Vull dir, és estrany, eh? Perquè Google igual sí que té els drets d'això, inclús abans de que tingués els AI Overviews, tu li posaves lletra del cançó. Ja et feia, ja tenia uns snippets intel·ligents, vale? Que les lletres de les cançons ja sí, te les xupava no sé on, perquè segurament Google té Google Music i deu anar per allà, o acords amb totes les discogràfiques, a dir, bueno, encara que no tingui els drets de les cançons, potser tinc els drets d'accés al dret de les lletres, que deu estar menys regulat, i ja t'ho mostrava allà, i con la qual era ideal. I en Perplexity, tio, això no va gens bé. Però, bueno, són dos, tres casos puntuals que ja dic, la resta em compensa que això no estigui.
Ah, tres casos d'ús interessants, eh? No, jo només pensava aquest. L'exemple que has posat és el perfecte, no? És el de dir, escolta, necessito una web a destí, jo què sé, vull fer la compra a Mercadona, val? I no necessito Google per això. Jo el que vull és anar a la pàgina de Mercadona, o sigui, no vull saber res de Mercadona, no? Moltes vegades jo vaig per autopopulat, o sigui, ja s'autopopula i et surt com el primer hit i és clic, intro, no? Però per això em noto...
Correcte.
Que sí, que cada cop faig servir menys... no, és que en realitat no faig servir Google absolutament per res, per cercar. És a dir, la majoria de cerques que faig les faig amb OpenAI directament amb cerca, o si no, ara, des de que tinc Perplexity Pro, moltes vegades les poso en els dos llocs per veure les diferències. És que Perplexity mola molt com a producte. Et dona la sensació a tu de ser molt power user.
Vale, perquè, mira, de fet, té un component que l'han explotat una miqueta totes les tots els productes d'intel·ligència artificial, que és un component psicològic, no? Que és el de mostrar progrés. Val? Una de les experiències més frustrants de la web en general i del software és quan veus que un software està trigant molt però no saps què està passant, no saps si està funcionant o no està funcionant. Que és una mica el que passa quan tu tens un mòbil i estàs amb poca cobertura que dius, hòstia, no carrega la web. O sigui, no fa res el mòbil, saps? Estic intentant accedir a una web i com a molt veus la barra de progrés del Chrome però que es queda allà parada i no carrega i què està passant allà, no? Perplexity i OpenAI, per extensió i totes aquestes eines han jugat molt bé al que és l'efecte de la consola infinita. Tu saps que hi havia el meme antic de que abans quan treballaves en oficina tu tenies una pantalla de consola de terminal generant text random, val? Allà de fons, i si passava algú per darrere veia, hòstia, aquesta persona està treballant perquè té una consola que va generant text i, hòstia, mira quants caràcters, saps? Tu, la pantalla negra de terminal i allò va fent, no? I és una miqueta el meme aquest de dir, hòstia, aquesta persona està treballant. Doncs aquí hi ha un factor que és psicològic. Tu, la sensació de tranquil·litat que li dones a l'usuari quan li ensenyes el progrés és clau a l'hora de que pugui transicionar de principi a final. És a dir, per exemple, quan estàs en un ascensor que et pugui mostrar en quin pis estàs, per exemple, quan estàs en un formulari, dir, estàs al pas 7 de 15, aquest tipus de coses, això està estudiat, dona una certa tranquil·litat de saber, ah, vale, primer tinc un progrés, sé per quin punt estic i sé quan em queda per acabar. Val? Perquè si no, quan no poses això, la gent té més tendència a deixar-ho córrer. No? Aleshores, el fet aquest que t'estigui mostrant tots aquests passos d'ara estic buscant aquí, estic anant a aquesta web, ara resumeixo tal cosa. Més que un caprici, també, que també entenc que ho han fet una miqueta més xulo i futurístic per dir, ei, mira que guais que som, però hi ha un component psicològic molt fort de temes d'experiència d'usuari.
Sí, a més és divertit que, per exemple, OpenAI no ho fa, entenc també per motius de competitius i de protegir-se de còpia dels seus models de raonament, però Perplexity t'exposa més la cadena de raonament del model en si mateix. I fa molta gràcia a vegades llegir-la, jo a vegades em trobo llegint-me-la, veient com raona, i com ell mateix es va dient, merda, no, m'he equivocat, ara tinc que mirar allà. I és que és com divertit a mi, però és que em fa gràcia mirar-ho. I sobre això que has dit de la generació de dades en la pantalla del terminal, m'has recordat molt un amic meu que sempre em diu, Marc, per ser un bon treballador, tu has de fer tres coses. Diu, has de treballar, fer veure que treballes i no donar pel cul, saps? Llavors, si fas aquestes tres, sempre seràs un gran treballador. I m'ha fet molta gràcia perquè he pensat, mira, aquesta és perfecta per fer veure que treballes.
Sona algo que diria Marc Montguió, tio, tal com ho has explicat. Ah, diràs, és ell.
Ah, no! No és ell, però sí que és cert que podria. Podria ser perfectament ell.
Escolta, estem parlant més de Perplexity que de Google. Què més tenim de Google? Perquè, vale, ens estem anant molt per la tangent.
Perdó, sí, perdó. Ens hem desviat. Hem fet una batalla d'engenda Perplexity. Encara estem en el bloc de cerca a Google, val? Llavors, la primera és, la còpia de Perplexity, que és com aquest iMode, on directament hi ha ni resultats ni res. Simplement la mateixa experiència o molt semblant a Perplexity. De fet, si ho mires, sembla bastant la UI. Després, coses interessants que més passen a cerca. La primera, que per primera vegada t'agafa tot el teu context personal de correu, calendaris, documents, interaccions amb altres xats, el que sigui. Aquesta és la primera vegada que a gran escala, diguem, i quan dic escala em refereixo a no a la funció de memòria d'OpenAI, que està bé, val? Vull dir que és vàlida, però té una informació limitada de tu, sinó que això realment té accés a tota la teva història documental que has fet servir amb Gmail, amb Google Calendar, amb Google Drive, el que sigui, per nutrir la teva cerca i els teus resultats. Això és el que Apple fa un any va presentar amb Siri i va dir que faria, i evidentment no ha fet absolutament res, cosa que és bastant graciós, però per primera vegada ells se les donen de que utilitzen tot aquest corpus de dades també per nutrir les teves cerques. Després, apareix, com ja vam avançar en l'anterior episodi, el projecte, ara sí, Mariner. Per cert, molt interessant, que ha tornat un concepte que va marxar fa uns anys, que no sé si tu l'havies arribat a experimentar, estic segur que sí, que es deia Google Labs,
sí.
Fa molts anys d'això, recordes? Que Google tenia com uns labs on tu tenies... On hi havia experiments raros i crec que allà estava Google Wave i aquestes coses estranyes.
Sí, exacte.
Doncs ho han tornat, però big time, eh? Si tu ara entres a Google Labs, poses Google Labs, i per això igual hauràs de fer servir Google, eh? No Perplexity.
No, perquè em sé la URL de memòria, vull dir, era labs.google.com en el seu moment.
Uf, bona memòria. Doncs si entres en allà, veuràs que hi ha...
Oh, ha canviat.
Però dotzenes d'experiments de coses que pots provar. La majoria d'elles, sí. Per cert, no estan disponibles a Espanya, per tant, tampoc ens vinguem amunt.
Són totes coses d'AI, no?
La majoria sí.
Bàsicament. Una de vídeo, una de música...
Està molt bé, perquè jo crec que és un molt bon camp de batalla per provar coses i veure quin engagement tenen i graduar-les a producció quan realment funcionen bé, no? I aquí, per exemple, aquí està el projecte Mariner, aquell que dèiem que era el Copilot, no? El projecte Mariner, al final, és l'operador, és el teu agent, diguem, de Google, no? El que fa coses mentre tu dorms, perquè ens entenguem i ho posem d'una manera simpàtica. I estan allà, el que passa és que no està disponible a Espanya, i el que sí que han fet, i és que això ja, ara ja s'ha tornat algú comú, a mi em fa molta gràcia aquesta idea de que quan algú fa un moviment, i ara estic parlant dels plans supercars d'intel·ligència artificial, quan, jo què sé, OpenAI va treure el primer pla de 200 pavos al mes, i tothom van dir, hola, se'ls hi ha anat, saps? 200 euros al mes, això no ho pagarà ningú, bla, bla, bla. Bueno, Google ha tret el seu ara, que es diu, em sembla que es diu Ultra o alguna cosa així, 250. He dit, jo 200 no, 50 més, vale? O sigui, ha pujat l'aposta i a tothom li ha semblat normal, no? Llavors aquest que porta 250 inclou el projecte Mariner. A Espanya no, per això, crec que només a Estats Units i a segons quines regions. I quan dic Espanya, no em refereixo a Espanya en concret, sinó a l'Unió Europea en general. Després, i ja per tancar el bloc de la cerca, arriba finalment Recordes el Project Astra, que és una mica aquesta idea multimodal de t'ensenyo al món i tu m'expliques què està passant? Ho van ensenyar l'any passat, però no ho van arribar a treure mai. Doncs ara sembla com que això ho incorporen sota un paraigües que es diu Search Life. És a dir, com dir, escolta, mira, t'ensenyo el que està passant i tu em dius què hi ha. Aquest és el... És com evoluciona la cerca a dia d'avui.
Déu-n'hi-do, tinc bastantes coses apuntades. He hagut de fer esforç per retenir... No les he retingut totes, no?
A veure, va. Digues coses, digues coses.
No, a veure, la primera, i això és... tirar molt enrere en l'episodi, però és que tampoc no et volia interrompre perquè dic, a veure si ho comentarà després, no? Al final, Google s'hi presenta moltes coses, és perquè és de la seva cultura. O sigui, la cultura, fixa't que al final la cultura d'empresa permea molt en aquestes situacions, no? Així com Apple diu, presentem generalment poques coses, mai som els primers en fer una cosa, sempre som els segons, i quan ho fem, arribem i ho fem bé, ho fem millor que la competència, tirem més per qualitat, i a costa de ser més cars, però perquè tenim molt, molt clar que el nostre segment d'usuaris és una miqueta més premium, no som per tothom, etc etc. Google, amb moltes coses, difereix molt d'Apple, i una d'elles és la de estar bé llançar 50 productes a la vegada, que tinguin 2.000 features cada una i estiguin a la meitat, val? I que si llançar coses que estan poc provades, poc testejades i no serveixen absolutament... O sigui, no, perdó, no és que no serveixin absolutament per res, però no, o sigui que poden estar molt trencades i els és igual, val? Perquè segurament el fet de tenir tanta gent els ajuda a poder testejar. Exemple, fa no molt han llançat un producte que poc o res té a veure amb la AI, que és el de signatura digital. És a dir, si tu tens un workspace d'empresa, pot ser signatura digital. Clar, al tenir una distribució tan gegant, poden llançar un producte que és un autèntic xurro, perquè és un autèntic xurro, però fa allò que compleix, val? És a dir... Nosaltres hem deixat de pagar a HelloSign perquè des que la va comprar Dropbox era inusable i la de Google és usable però està mal feta. Val? I, bueno, simplement doncs, sí, la usabilitat és dolenta, és francament dolenta, està molt poc polit. De fet, inclús a nivell de CSS dius, les coses no estan alineades, tio. És d'aquelles coses que, com pot ser que hi ha un text enganxat al checkbox i no hi ha ni un puto espai, no hi ha res de marge allà fons. I és complicat de fer funcionar, però primer, és gratuït i segon, pues, està disponible ja per tothom, no? Con la qual dius, es poden permetre fer aquestes merdes perquè saben que la gent les farà servir, no? Perquè diuen, va, és gratuït, però com que tenim tanta gent, pues, algú ja després treu un plan de pagament i ja ho pagaran. O és una altra manera de retenir més a la gent que tingui workspace, perquè ara ja cada cop t'ho donen més empreses, doncs no, nosaltres sobre donem signatura digital, val? Però, hòstia, té uns fallos bastant importants i ho fas servir perquè és Google. Un altre producte amb aquest cagarro de UX no el faria servir perquè no te'n fiaries, val? I això transpira a l'hora de fer aquestes presentacions d'empresa. Dius, hòstia, és veritat, o sigui, ha estat una esllavissada de features, productes i tot. I bueno, saps, vull dir, si haguéssim pogut, també hauríem posat més dispositius. Ja havia anunciat 32 tipus de dispositius diferents amb Android, però segurament no era l'objectiu. L'altra cosa que tinc apuntada aquí, que sí que m'enfio més de Google que d'Apple, de fer això bé, és el tema del context de la teva vida. M'explico, o sigui, al final, quan van... dir allò de que, ui, ara ve la nova era de Siri, i venia el fundador de Siri, que jo el segueixo a Twitter, venia ja molt de temps dient, ui, ara ve la revolució de Siri, ara sí, finalment han pogut fer amb Siri el que jo volia fer quan me la van comprar i tal, 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 i mai s'ha pogut fer, i no ha passat. O sigui, de fet, jo encara considero que tu agafes una màquina del temps, tornes al 1995, et compres un robot Emilio, i és més intel·ligent i més útil que Siri, vale? O sigui, jo he fet més coses amb el robot Emilio que amb Siri. I mira que fa anys que tinc Apple, però vaig anar ràpid a desactivar-ho. No he fet més que els recordatoris, o sigui, els comptes enrere. I al final ja dius, bueno, si ja t'ho fa l'aplicació de rellotge, per què necessito Siri per això, saps? És molt inútil. I no sé, jo no, inclús amb la nova iteració aquesta de Siri, no ha funcionat bé les quatre coses que li he demanat, vale? Si hi ha algú que m'enfio d'això... és Google. Per què m'enfio? M'enfio que ho faran bé. No m'enfio que hagin tractat bé les meves dades i que no hagin violat la meva privacitat. La meva privacitat ha estat ultraviolada fent servir Google tots aquests anys. Val? És una batalla perduda i aquí ja no entraré. Però sí que és veritat que, clar, jo em vaig crear el primer Gmail quan va sortir, tio, el 2000... Ara diré una tonteria, 2004 va arribar ja aquelles invitacions. Tinc 10 invitacions per Google Mail. Almenys jo sé que a la uni el primer any ja el tenia, però no sé si el tenia a l'institut, Jo vaig entrar a la uni el setembre del 2004. Per allà deu estar, val? Tenen correu meu des d'aleshores, perquè si fa no fa... Sí, no tinc el mateix que vaig crear aleshores, per tant, no té 21 anys el meu correu, però vaig portar tot el correu del primer compte al segon compte, que és el que tinc ara. Vull dir que suposo que també ben poca gent conserva aquesta antiguitat de correu. Després, clar, l'empresa l'he creat amb Google, d'alguna manera deu estar vinculat. El calendari vaig ser dels primeríssims també en fer-lo servir, perquè sí, per fi, saps? Vull dir, tot i que a la uni tenia més aviat poques coses a apuntar i no em posava els horaris de les classes, crec, però sí que feia moltes activitats, no? Perquè, hòstia, doncs tenia extraescolars, que li dic jo, perquè tenia un grup de música i tenia mil històries, val? I per poc que tinguessis iniciatives amb la parella, els amics i tot això, doncs ho anaves apuntant. I la veritat és que a mi Google Calendar em va fer la vida molt fàcil des del principi. Aleshores, clar, tenen tot això. Durant força anys vaig estar a fer servir Google Tasks, que era un cagarro que molta gent no sabia ni que existia, que estava dintre de Gmail. Bueno, Google Wave no el contemplarem, però Google Reader. Tio, tota la informació que poden haver tret de Google Reader i l'estrella, que també la gent s'oblida, però, bueno, n'hi ha moltes més, eh? Vull dir, tens Google Maps, evidentment, la gent que fa servir Waze, però YouTube, tio, sí, YouTube i Google Videos des del principi que l'he fet servir a diari. Vull dir, és una eina que et dona una... et pot caracteritzar molt quin tipus de persona ets. Val? O sigui, sap què menges. Més que les altres aplicacions de Google, eh? Vaig tenir Android fins fa 6 anys o 7. Per tant, collons, que hi ha molta informació. O sigui, Google realment té tota la informació de la meva vida, si volen. A més, tot el que ha passat per allà, que sí, que ho escaneixen o ho minimitzen, però saben tot el que he comprat per Amazon, totes les transaccions que he fet per PayPal, tot el... amb qui m'he escrit i qui no, documents que m'hagin enviat, coses que he enviat. O sigui, va haver una època... Ah, bueno, i a Google Drive, evidentment, va haver-hi una època quan encara no existia Google Drive. No sé si tu te'n recordaràs, que això és mega legacy, tio. Va sortir una extensió, crec que era de Gmail, que el que et feia era podies pujar arxius adjunts i te'ls guardava a Gmail. Val? I jo vaig servir... Era boníssim, tio, era boníssim. Te'ls adjuntava amb correus, val? O sigui, per darrere el que et feia era tu transformava un correu, et feia l'upload allà, et trencava els arxius en 20 megas, 20 megas, 20 megas i te'ls pujava en diversos correus. Però tu tenies com un disc dur que era Gmail. Era boníssim. Jo el feia servir. Allà tenia cançons i tenia de tot guardat, saps? I clar, durant la uni feia servir... No, jo no feia servir pendrives, ho tenia tot a Gmail, saps? Inclús els arxius grans que tu donava amb el pendrive, no, jo m'ho pujava en aquest Gmail Drive, no me'n recordo com es deia, però era boníssima, no? Tot això per dir, el context de Google és molt més fefaent, no? És una putada, perquè he fet tot el canvi ja a Apple, ¿vale? Aleshores, gairebé que voldria... No sé si vull, realment, tenir tot aquest context allà, o m'agradaria poder tenir més control sobre això. Aleshores, l'empresa que em donarà més control sobre tot aquest context és Apple. Google t'ho donarà a la bèstia, saps? T'ho donarà mal digerit, però dirà, aquí ho tens tot, saps? A lo bruto, o sigui, dada no estructurada, etc etc. I Apple ho farà molt més lent, a poc, serà un trunyo, com Apple Maps, fins que arribarà un dia que, ostres, mira, ja Apple Maps ja és usable, no? Doncs Apple AI doncs, també serà usable, però seran molt més lents perquè seran molt més curosos perquè és un tema de reputació. No? Després hi ha un altre que és a mi el que m'ha donat la impressió, vale? I també volia contrastar-ho amb tu, a veure si és així. Hi ha un tema de reputació. O sigui, ara ja hi ha la narrativa que Google s'ha carregat la web. Vale? Google s'ha convertit en el Lycos i en els geosites de fa molts anys, no? Ha destruït les pàgines, tota aquesta optimització per SEOs, algoritmes, no sé què, la cerca és una basura, la monetització és una basura, tot això, i arriba un punt que la gent s'ha cansat d'aquest tema, no? No llegeixes blogs ni articles perquè tots estan preparats per SEO, són una puta merda tots, no? I inclús els vídeos, vas per YouTube i dius, no pares de veure, tots els podcasts al final fan exactament el mateix, les certes paraules en majúscula, els thumbnails de reaccions, no sé què. Tot està tan estudiat, tan mil·limetrat, que li manca essència, no? La gent s'ha cansat d'això. Google s'està carregant o s'ha carregat la web, vale, en aquest sentit. hi ha un tema reputacional de dir, ei, no us voleu convertir en les empreses aquestes d'antanyo que eren molt grans i que han passat a la paperera de història. No crec que sigui el cas perquè Google té moltes més coses que la cerca i tots sabem que Google no viu de la cerca precisament, per tant que es carreguin la cerca, els és relativament igual, tenen 34 altres productes amb els quals poden sobreviure, digue-li Gmail, digue-li YouTube, digue-li el Workspaces, digue-li qualsevol altra cosa, no? Però sí que és veritat que com a gran player d'internet s'està quedant molt enrere. Estan perdent tot el talent, val? I, evidentment, s'estan perdent el carro de la revolució aquesta de la AI, no? I els experiments que van començar a llançar, si t'hi fixes, van quedar molt en terreny de ningú o van quedar molt, bueno, en agua de borrajas, no sé com es diu això en català, però quan... perquè molts d'aquests experiments havien estat precuinats. Te'n recordes aquell, el d'una AI que trucava a una perruqueria i feia una reserva i tal, tal, tal? Doncs es veu que allò havia estat preparat i que no era així, no? I moltes d'aquestes coses. Jo crec que també coses que ha llançat Google que no han fet l'efecte que buscaven, perquè la novetat està més amb els Perplexities, Anthropics, OpenAIs, etc. I aquestes, les grans, estan quedant enrere i no sé realment si han de... quin és el paper que han de jugar.
Mira, m'encanta que em treguis l'exemple de la perruqueria. Te'l volia treure jo, per una altra cosa, però el faré servir igual. I és que jo crec que quan ets petit creixes sentint aquella frase mítica que sempre... perquè sempre hi ha tots aquests gurús de la tecnologia que sempre han explicat coses, no? Aquella mítica frase d'Alan Kay, no? Que diu, no, és que la gent que fa bon software ha de construir el seu hardware, no? I sempre com sempre aquestes màximes que a vegades les escoltes i dius, ah, vale, està molt bé, però no les entens. Una d'altra d'elles és aquella de que tendim a sobreestimar, no?, el que passarà en el pròxim any i a subestimar el que passarà en els pròxims 10.
Exacte.
Mítica cosa que també sent sempre i a vegades dius, vale, molt bé, i segueix rentant els plats, val? No, però vull dir-te que t'entra per una orella i et surt per l'altra. Aquesta, per mi, i jo crec que el problema és que quan te la diuen molt jove, clar, tu no tendeixes a subestimar res perquè, clar, diu, quan tens 20 anys, o sigui, no han passat 10 anys de consciència en la teva vida, no saps el que ha passat en els últims 10 anys, no tens ni puta idea, abans eres un ésser amb vies de formació, o sigui, eres una cosa deficient, val? Ara, que ja ets un ésser funcional, d'acord, ja tens una mica aquest sentit de perspectiva, no? I entenc que aquesta frase encara tindrà més sentit quan en tinguis 40, quan en tinguis 50. Llavors, què passa? Aquest exemple de la trucada em sembla brillant. És a dir, això no sé si va passar el 2021, potser, una cosa així, jo crec, potser 2021, màxim 2022, ara no et sabria dir. En el seu dia, tots ens vam posar les mans al cap i vam dir, Déu meu, això no pot ser, és impossible, mai passarà. I de cop, ja, mira, tornant a dir com aquest tipus de frases que se't queden i no estan, no? Que és allò que no anomenem algoritme a el que és intel·ligència artificial, que ja funciona, i la intel·ligència artificial només l'anomenem com a la frontera, no? És a dir, jo què sé, un teclat predictiu ja no és intel·ligència artificial. Això ja és que funciona, vull dir, ja no és, no? Llavors, allò en aquell dia ja li dèiem intel·ligència artificial pensant que era algo molt boig i avui és extremadament corrent. I et vaig vincular-ho amb un altre exemple que és molt semblant. Vam presentar a la mateixa keynote, Google Meet, traducció de veu en temps real. Això t'ho expliquen fa 3 anys o 5 anys i dius que, tio, que això, no, que te'n vagis a aprendre alemany, saps? Que és el millor que et passarà mai a la teva vida. Per dir alguna cosa, a dia d'avui això em sembla una salvatjada. O sigui, em sembla tan boig que realment pugui existir una tecnologia d'aquest tipus. Després podem veure l'utilitat que té, si després la farà servir molta gent, el que sigui, que jo suposo que sí, és una cosa molt transversal, però dius, ostres, quina bogeria que haguem pogut arribar aquí, no? I per mi, el cas contrari, és a dir, la cosa totalment antagonística a aquesta idea és, has mencionat Siri. Siri es va presentar l'any 2011.
Ja. Yeah.
2011, és que fa 14 anys. Jo crec que el que vam presentar i el que hi ha a dia d'avui és el que tu dius, no? Com li has dit al robot aquell?
El robot Emilio.
El robot Emilio. Doncs pues fa exactament el mateix. Possiblement la tecnologia menys evolucionada que jo he vist en molt temps. I amb molt potencial. I sé que estava basada en una tecnologia molt diferent, Vull dir que el Siri d'abans era molt determinístic, no? Allò sí que era un algoritme de manual amb 300.000 ifs nestats. I ara és molt diferent. I possiblement els va agafar contrapeu això. Però, uau! Dius, com ho teníeu a tocar? És a dir, estàveu allà l'any 2011 barallant-vos per això I a dia 2025 sou incapaços de generar alguna cosa que sigui qualitativament semblant al que està presentant empreses que es van fundar fa 3 anys? Em sembla curiós, o si més no xocant, que hi hagi com aquesta dissonància entre com ràpid han progressat uns i com lents i a contrapeu els ha agafat els altres. Tot això t'ho deia per aquesta idea de que sobreestimem el que passarà demà, però no som molt conscients de com canvien les coses a 5-10 anys vista. És una passada.
Hi ha una cosa, per exemple, és que ara quan has mencionat, i me'n recordo que vaig veure el vídeo aquest que estaven traduint i la conversa a Google Meet, i clar, també hi ha un tema de vídeo. Si fas la traducció has de corregir també les expressions facials, el moviment de la boca i tal. Però clar, és que el 2014, ho heu de buscar, el 2014 això ho va anunciar Skype. Val? O sigui, l'Skype Translator, jo me'n recordo que quan ho va anunciar, i me'n recordo en el moment de uau, tio, això és el puto futur, saps? Vull dir, perquè jo aleshores viatjava molt i me'n recordo d'haver anat rotllo a Àsia i tal, i dir, hòstia, o països en els quals jo, o sigui, no hi havia un idioma en comú entre els que parlo jo i els que parla la gent autòctona, no? I dir, hòstia, com molaria poder tenir una traducció, un mecanisme de traducció simultània i tal, tal, tal. I en el seu moment, Skype ho va treure, però clar, és veritat que era, havies de fer una videotrucada, val? Bueno, volia dir que la tecnologia estava allà, si funcionava aquí es podia replicar i treure-la cap enfora d'alguna altra manera. Després ja t'ho va fer més també Google Translate, vale? D'alguna manera, però seguia sent bastant farragós tot el tema. Però clar, el fet que, és el que dius tu, una cosa que es va treure el 2014, tu ja la tens, no, això és un algoritme, saps? El Skype Translator era un algoritme, però clar, en realitat segurament la tecnologia era més o menys similar, o devia ser les fundacions, els fonaments devien ser molt, molt similars. Després no sé quina sort va tenir Skype Translator, perquè jo no he fet servir Skype en milions d'anys, però bueno, vull dir que aquestes coses que s'anuncien fa molts anys i que segurament estan massa avançades, és curiós que ara s'anuncien com, uah, mira què hem fet, és una cosa del futur. Dius, en realitat és una cosa que es va anunciar fa 11 anys i que ara ho heu refinat i segurament ara és més barat que mai poder-ho fer. Tens una distribució major i ets l'empresa adequada per fer-ho, però vull dir, això ja existia, val? Però bueno, simplement volia comentar-ho perquè dic, hòstia, és que me'n recordo molt, molt clarament de quan es va anunciar això. No sé si tu ho recordaves, Skype Translator.
No el recordava concretament, però és que el concepte és que és molt divertit. O sigui, el que anomenem intel·ligència artificial es va movent sempre cap a la frontera, no? Llavors, tot el que va deixant a darrere, llavors ja no és. Llavors ja, quan ja funciona, és això, ja és un algoritme. O sigui, quan tu tens un model predictiu o inclús aquestes merdes per retocar les fotos i aquestes coses, al principi són intel·ligència artificial. Però després ja, quan tothom les fa servir i funcionen, bueno, llavors ja és l'algoritme aquest de les fotos, no? El que te les retoca i te les millora, no?
Exacte.
Sí, és que inclús està... si tens un modelet en una nevera, no?, que optimitza per segons quan l'energia està més cara, més barata, el que sigui, no?, al principi, joder, aquesta és la nevera amb intel·ligència artificial. Però ara ja aquesta nevera, pues, funciona, no? Vull dir, ja simplement ho has normalitzat i ja per tu ja no és més. Llavors, a mi m'agradarà veure què serà intel·ligència artificial quan simplement... Clar, al principi tothom estava boig amb el xat de ChatGPT i tal. Ara ja jo el veig bastant normalitzat. O sigui, la gent parla amb ell com si parlés amb el seu company de feina, no? I cada cop com que estem normalitzant molt aquest tipus de coses. Però sí, ara que t'ho treguin, a veure si series capaç de viure sense... És increïble, el ràpid que ens acostumem a les merdes,
Bueno, hauria de recuperar el robot Emilio, no? Però és curiós perquè ara, fixa't, això igual a tu no et toca tant de prop, i ja t'estalvio que ho diguis tu, perquè no tens Crius. Però, tio, totes les joguines de Crius ara et porten d'allò de... té intel·ligència artificial, o sigui, és molt fort. només em falta veure els Petit Suís, saps? Vull dir, totes les putes joguines de Crio porten el d'allò de jo tinc intel·ligència artificial, saps, per aprendre el teu Crio i robots que es mouen així, com ho fa el teu Crio. Dius, potser fa uns anys era, té una càmera, saps? I ja està, té un algoritme. I no ho posaven per no espantar la gent, perquè si posaves té un algoritme, la gent pensava, té un algoritme, saps? És com, buah, ens matarà tots. Però té intel·ligència artificial, per tant, doncs ja li puc posar 20 euros més al catxarret i ja està. Em fa molta gràcia, no havia caigut amb això. I segurament fa molts anys... I ara li estem dient a les coses sexis, és intel·ligència artificial, les coses no sexis segueixen machine learning, saps? O big data, és que no ho sé.
Sí, exacte. Jo què sé, mira, em passa, vas amb cotxe I de cop hi ha un accident a 10 quilòmetres teu i el cotxe et diu, no, no, si surt aquesta sortida, entres pel poble i surts a la següent sortida i tens com una ruta alternativa que aniràs més ràpid. Tio, això és puta intel·ligència artificial. No, jo li diem que, bueno, és el GPS, saps? Que ja et porta. Ei, doncs ja està. Ja t'has acostumat. Bueno, en fi. Per anar tancant amb una nota positiva, bueno, no, positiva no, diguem que és divertida. Et vaig aportar la que més em va agradar de totes, a part de que, és que ja et vaig mencionar a l'episodi de Sam Altman tot el tema de models d'imatge, de vídeo que es diu en Veo Imagen, que em fa molta gràcia perquè ja vam dir que tota la persona que fa el branding és catalana, val? I no ho sabem, però et volia comentar que la funcionalitat estrella, i em va fer molta gràcia, va ser, i aquí és on va entrar la gent que realment fa els diners, o sigui, jo crec que va haver-hi com tota la festa de funcionalitats, de dir, buah, farem tot això i serà l'hòstia, i al final van baixar els que fan els calés i han posat una nova funcionalitat a Google Play, que seria com l'equivalent de l'Apple Store per comprar aplicacions, on hi ha un botó que és, en lloc de comprar, és dir, comprar però que ho pagui un altre. Tu compres i envies la factura a una altra persona. És com perquè t'ho compri algú altre, no? I suposo que té funcionalitats per pares i coses d'aquestes. Però m'encantarà veure si hi ha molta gent que li comença a enviar merdes d'aquestes a altra gent perquè els incompli les aplicacions, saps? O els hi pagui les subscripcions de l'OnlyFans.
Envia-li a Peter Thiel.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.